Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
De seguida repassem en titulars l'actualitat d'aquest dimarts 29 de novembre del 2016. Repàs en titulars que fem amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
La Generalitat ha posat en marxa una campanya per trobar famílies d'acollida d'infants d'entre 0 a 6 anys que actualment resideixen en centres dependents de l'administració.
S'insisteix en la importància que creixin en un entorn d'estimació i de dedicació en aquesta primera infància, etapa clau en la formació dels petits. Avui en parlarem amb la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, Agnès Rossinyol.
Cap nen sense joguina és l'eslògan que s'ha fet seu la Unió Esportiva Handbol Calella, que ha posat en marxa una campanya de recollida de jocs que repartiran entre els pacients de l'hospital aquest Nadal.
També recullen productes d'higiene personal per la gent gran. Es poden portar al pavelló d'esports del Parc del Mau els dies d'entrenament i de partit de la UEC, que aquest Nadal també farà les tradicionals quines a l'Espai Mercat.
Les entitats i partits sobiranistes de Calella han creat una xarxa per defensar la democràcia i la convocatòria del referèndum d'independència al setembre que ve.
Seguint l'estela del Pacte Calellenc pel Dret a Decidir, tenyeixen ara una xarxa de comunicació i de resposta ràpida a les possibles ingerències que hi puguin haver del poder executiu o judicial espanyol. En parlarem amb el portaveu de l'ANC Calella per la Independència, Josep Barri.
I Calella serà seu oficial del Campionat d'Espanya Infantil d'handbol. Es disputarà del 2 al 7 de gener al pavelló.
Altres seus de l'estatal són Blanes, també Pineda o Malgrat de Mar.
Es busquen famílies acollidores pels 100 infants de fins a 6 anys que actualment resideixen en centres d'acollida dependents de l'administració perquè per diferents circumstàncies han de viure fora de la seva família. La Generalitat acaba de presentar una campanya per promoure l'acolliment i també per garantir els drets dels infants a viure en família.
L'acolliment familiar consisteix en proporcionar un entorn d'estimació, atenció i també dedicació desinteressada durant un temps determinat fins que la família de l'infant pot resoldre els problemes que l'impedeixen ocupar-se'n. És una mesura temporal, com dèiem, que no té res a veure amb l'adopció, que és un procés totalment diferent i que varia en funció de les necessitats dels infants i la situació de la família biològica. A Catalunya hi ha més de 600 famílies acollidores que tenen les portes de casa seva obertes per cuidar de més d'un miler d'infants, però ara s'ha fet una crida per trobar-ne més. La fa directament l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció sota l'eslògan Fem gran l'acolliment.
Doncs sí, i Agnès Rossinyol és la directora de l'organisme i avui ens acompanya a l'Info Migdia. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Feu una crida urgent, no?, per tenir doncs, aquestes famílies per acollir aquest centenar de nens, no?, que tenen de fins a 6 anys.
Sí, nosaltres de fet vam presentar ahir aquesta campanya que es diu Tu pots ser la família que està esperant, que d'entrada bàsicament té dos objectius. El primer és divulgar a tota la ciutadania, a tota la població, què és l'acolliment familiar, perquè de fet és una de les coses, no? Jo crec que és el principal escull, la falta de coneixement de la ciutadania respecte a aquesta mesura de protecció, i creiem que un cop haguem fet aquesta tasca de difusió ens serà molt més fàcil trobar aquestes famílies que ara necessitem, que com bé apuntàveu, doncs són aquestes 100 famílies. És un objectiu molt concret i molt tangible, perquè ens volem concentrar en aquesta edat més clau, no?, en el desenvolupament d'un infant, aquests 0 o 6 anys. Tot i això, és cert que nosaltres també expliquem que aquests infants de 0 a 6 anys que estan ara mateix en centres d'acollida tenen unes característiques concretes. Serien bàsicament infants que formen part d'un grup de germans i, per tant, aquí a Catalunya, doncs, en la mesura del possible, sempre s'opta per doncs, no separar un grup de germans. Després són infants també que tenen malalties greus i que també tenen diversitat funcional amb graus de discapacitat bastant alts.
Aquesta campanya de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció del Govern de la Generalitat es fa per trobar aquestes 100 famílies. 100 famílies que com han de ser? Quins són els requisits que ha de complir aquesta família? Perquè ha de ser una família entesa com a pare i mare, poden tenir fills o no tenir-ne, però no sé si poden ser també famílies monoparentals. Quins requisits han de tenir?
Sí, el perfil és un perfil, són perfils variats, eh? No hi ha un patró estipulat. Poden ser famílies monoparentals o poden ser també, diguem, una família de dos membres, no? Amb pare, mare o dos pares. Amb això no tenim cap requisit preestablert. Bàsicament el que necessiten les famílies d'acollida és poder tenir temps per dedicar a aquest infant, un infant que necessitarà, no? Comentàveu en la introducció, en aquesta bona introducció que heu fet sobre el tema, no? Parlem d'aquest temps que necessita la família d'acollida que ha de proporcionar l'infant per fer un acompanyament, per fer un, no només per empatitzar amb aquests infants, sinó sobretot per comprendre'ls, no? Són infants que porten una motxilla de vida molt gran i que serà aquesta família acollidora la que l'ajudarà una mica a anar buidant aquesta motxilla durant un temps determinat. Per tant, no hi ha uns requisits preestablerts. Sí que és important estar en un moment de la vida, com comentava, per poder-hi dedicar el màxim de temps possible. Sí que hi ha algunes recomanacions quan aquesta família doncs, ja té fills i aquests fills són petits. Sempre intentem que aquest infant acollit que ha d'arribar a casa doncs s'incorpori, per exemple, diguem-ne, com si fos un fill recent nascut, per entendre'ns. És a dir, que s'incorpori per avall en el, no? per avall en el rang d'edat, per entendre'ns, eh? Per d'alguna manera també seguir una mica l'ordre com l'ordre biològic, no? de la vida i que en aquest cas els seus germans d'acollida també puguin entendre tot el que està passant a casa, no? Però aquesta seria alguna de les recomanacions que nosaltres ja fem un cop tenir una família d'acollida vol iniciar aquest projecte a través no només de la feina que fem nosaltres directament, sinó també la que fan les entitats que col·laboren amb nosaltres. Ja fem una sèrie d'informació i formació a les famílies per veure una mica què és el més adequat en cada cas, no?
Han de ser, això sí, famílies generoses en el seu conjunt, perquè l'acollida és temporal, però no hi ha un termini fixat. Pot ser que les acollides doncs, siguin més breus o s'allarguin més en el temps en funció, com dèiem, de les circumstàncies i de les possibilitats que la família genètica, biològica, volia dir, hagin pogut superar aquestes dificultats per les quals se'ls ha retirat temporalment la tutela.
Clar, sí. De fet, els acolliments, sempre expliquem que la temporalitat va en funció de les necessitats que té aquell nen, no? I les necessitats d'aquell nen o nena van molt, molt marcades per les necessitats que té la seva família d'origen. Nosaltres el que sí que tenim són diversos tipus d'acolliment. Hi ha l'acolliment d'urgència i diagnòstic, que és el que segurament està més acotat en el temps, perquè el que fa és substituir un centre d'acollida, mentre en aquell infant se li fa l'estudi per acabar decidint quina és la proposta de protecció, la mesura de protecció més adequada. Aquests estudis no s'han d'allargar més de 6 mesos i, per tant, la família d'acollida d'urgència fa un acolliment per aquesta temporalitat, no? Segurament el que està més estipulat precisament perquè aquests estudis no s'han d'allargar més enllà dels 6 mesos. Després existeixen dues figures diferents, que són els acolliments simples i els permanents, que una mica com el nom suggereix, en els acolliments simples estem parlant de situacions on els equips tècnics que estan treballant amb la família d'origen creuen que hi haurà o que pot haver-hi en els 2 anys següents una possibilitat de recuperabilitat d'aquesta família, i els acolliments permanents són aquells on es creu que aquesta recuperabilitat no pot ser o no serà tan immediata, no? Sí que, per tant, els acolliments simples doncs sembla que poden acotar una mica més el temps sense estipular-lo directament, eh? Això en l'àmbit de l'acolliment és pràcticament impossible perquè estem davant de situacions on la incertesa és un factor determinant, no? I els acolliments permanents sempre expliquem que és aquell que saps quan l'infant arriba i que, per tant, no saps quan marxarà i que has d'estar compromès amb, aquell infant, no?, perquè pugui estar-s'hi fins si calgués fins la majoria d'edat.
I pensant en els infants, en els drets d'aquests infants que són acollits, quina és la supervisió i el control que en fa l'administració de les famílies, doncs, que els obren les portes?
Mira, nosaltres comencem, fem una mica tot el procés des del principi, no? Nosaltres fem tota aquesta tasca que estem fent aquests dies també d'informació i divulgació a les famílies. Després, quan una família està interessada, comencem un procés de formació i valoració, que té una durada màxima de 6 mesos, no sempre s'acaba complint els 6 mesos, però en tot cas és el que està estipulat com a màxim. Durant aquests 6 mesos les famílies fan tota aquesta part, diguem-ne, de treballar amb els professionals, psicòlegs i treballadors socials, una mica quin és el seu oferiment, una mica quina és la seva situació, i s'intenta encaixar amb els perfils d'infants que tenim ara mateix en el centre. I un cop es constitueix un acolliment, aquestes mateixes entitats el que fan és un seguiment de l'acolliment, no? Uns seguiments trimestrals i semestrals que d'alguna manera vetllant per l'evolució, per la bona evolució d'aquell infant en aquell nucli familiar, i per tant també una valoració de quina és l'evolució del propi nen.
Una acollida es pot convertir en una adopció, Agnès?
Mira, segurament aquesta és una de les preguntes que ens estan fent més aquests dies, eh? L'acolliment i l'adopció jo crec que s'han d'entendre, de fet, no és que ho cregui jo, sinó que és el que expliquem des de la Generalitat, s'han d'entendre com coses diferents, perquè la motivació és molt diferent. Una adopció busca tenir un fill, no? I un acolliment el que és un compromís social amb un nen, no? Un gest que el que vol és acompanyar aquell infant durant un temps determinat, no? Per tant, les motivacions ja d'entrada són diferents i segurament no seria gens honest, no?, fer creure a la gent que un acolliment pot acabar amb una adopció, perquè de fet no s'hauria de donar mai, no? Què és el que ens ha passat en algun cas, i això sempre hi ha gent que coneix algú, no?, i llavors ens ho diuen. Doncs hi ha casos on quan aquests infants es fan grans, fan 18 anys, ells mateixos decideixen que volen que aquella família doncs els adopti, no? Però ja estem parlant d'una altra cosa, estem parlant de la voluntat d'un major d'edat que en un moment determinat, no?, evidentment per l'estima i pel vincle que s'ha creat amb aquella família, doncs pren aquesta decisió.
Dèiem aquesta crida que fa especialment la Generalitat i també l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció per trobar aquestes 100 famílies que puguin acollir a nens de 0 a 6 anys, incidir en aquesta primera infància, no? Però dir que són molts altres els nois i noies que també estan en centres d'acollida, en residències, pendents també de trobar una família d'acollida. Vull dir que el ventall d'edat és molt més ampli.
Sí, de fet pot arribar fins a la majoria d'edat que comentava ara. El govern el que volem és prioritzar, i per això focalitzem la nostra feina, diguem-ne, més urgent amb aquesta franja d'edat de 0 a 6 anys que com comentava abans, és precisament, no, la que té més o tots els estudis indiquen que és la que té més importància a nivell del desenvolupament del propi infant, no? També perquè si som capaços de trobar famílies per aquests 100 infants, també estarem aconseguint que aquests 100 nens ja no es facin grans dintre un centre, no? També val la pena insistir en que no hi ha res dolent, diguem-ne, amb créixer i viure en un centre, però sí que és cert que la proximitat, el caliu i l'atenció que pot donar una família doncs no és el mateix. Nosaltres el que fem en aquest cas, com comentava, és prioritzar perquè aquests infants ja no es facin grans en els centres i, per tant, perquè d'aquí uns anys aquests nens ja no estiguin en els centres i, per tant, no tinguem nens de 7, de 8, etcètera, no? Però això, com bé comentaves, no vol dir que ara mateix també hi ha infants a partir de 7 anys en els centres amb aquestes mateixes necessitats. De fet, si els assumem a tots, tenim aproximadament uns 600 infants en situació de possibilitat de ser acollits, 500 que estarien entre la franja dels 7 i els 18 anys, i aquests 100 que com comentàvem, els marquem com a prioritaris i que el nostre objectiu seria que poguessin aconseguir una família en els propers mesos.
Doncs tant de bo que així sigui. Agnès Rossinyol, que és directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
La Unió Esportiva Handbol Calella ha posat en marxa una nova campanya solidària, en aquest cas de recollida de joguines noves i productes d'higiene personal per la gent gran.
L'objectiu és lliurar les joguines i els productes d'higiene a infants i avis que estiguin ingressats a l'Hospital de Calella durant els dies de Nadal. El president de la UEC, Andrés García, ha explicat que les joguines han de ser noves, no sexistes i no bèl·liques.
Una recollida de joguines noves, sobretot no sexistes i no bèl·liques, pues per repartir als nens que estiguin hospitalitzats en les dates de Nadal aquí a l'Hospital de Calella. Tot això també volem fer una recollida bàsicament de productes d'higiene personal per la gent gran, perquè tot això ho fem, ho tenim coordinat amb els serveis socials de l'hospital, i que les persones dels serveis socials de l'hospital ens van dir que la gent gran, sobretot el que més gràcia li faria és que, bueno, que pues, portéssim alguna colònia, alguna cesta d'aquestes amb sabons i coses d'aquestes.
La campanya ja s'ha posat en marxa aquesta setmana. Durant els entrenaments es poden portar les joguines i regals, tot i que el gruix de la recollida serà aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, durant els diferents partits que hi ha programats al pavelló d'esports del Parc del Mau. D'altra banda, Andrés García també ha donat a conèixer el calendari de les tradicionals quines solidàries que l'UEC celebra durant les festes de Nadal.
Aquest any fem les quines solidàries, la primera quina la començarem el 18 de desembre, que farem quina de tarda a partir de les 6:30, farem el 26 de desembre, el dia de Sant Esteve, també farem quina a la tarda a partir de les 6:30, farem una altra el dia 30, que farem aquesta, farem una quina de nit, que vindrà un DJ, posarà música, bueno, farà una miqueta més distesa, i l'última la farem el 8 de gener, que també serà el quina de tarda. Totes les quatre quines les fem a l'Espai Mercat aquest any.
La Unió Esportiva Handbol Calella col·labora amb la Fundació Pare Manel en diferents projectes socials.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
Entitats i partits sobiranistes de Calella s'organitzen per tal de respondre de manera conjunta contra la judicialització de la política i en defensa de la convocatòria del referèndum d'independència.
A l'estela del que va ser el Pacte Calellenc pel Dret a Decidir, impulsen ara la xarxa d'acció per la democràcia i el referèndum, que està integrada, entre altres, per la ANC Calella per la Independència, també Òmnium Montnegre, i a nivell polític el PDeCAT, Esquerra i la CUP. S'han reunit en un parell d'ocasions per tal de començar a concretar objectius i accions i també aglutinar altres entitats locals.
Josep Barri, de la territorial local de la ANC Calella per la Independència, ens acompanya avui a l'Info Migdia. Benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Quin és l'objectiu d'aquesta xarxa, Josep?
Bé, aquesta xarxa s'inicia, diguem-ne, en un primer moment, doncs, com a intentar buscar una mica d'unió entre entitats i grups polítics calellencs per poder, doncs, donar una mica també de resposta immediata als fets que vagin sorgint a la política catalana.
Reprendre una mica allò que va ser el Pacte Calellenc pel Dret a Decidir, aquella unió d'entitats i partits que també va perdre una mica de pistonada, no?
Sí, una mica és seguir aquella iniciativa que es va formar en aquell moment. Creiem que en aquell moment estàvem parlant ja exclusivament del dret a decidir. Aleshores, és a partir d'ara, esclar, tot ha anat evolucionant. Aleshores, creiem que hem de fer una nova crida i intentar, doncs, aglutinar el màxim d'entitats i de partits per tenir aquesta finalitat i per tenir aquesta comunicació i aquesta unió conjunta. Per això vam fer ja una primera crida a totes les entitats i partits de Calella, que ja es va fer i en la qual van assistir, crec recordar que eren 12 o 13 en total entre entitats i partits, i ara n'hem fet una segona, en la qual el que pretén és que sigui viva i que logri anar juntant a tantes entitats calellenques com ho considerin oportú.
I s'organitza en forma de xarxa perquè l'objectiu és que el missatge s'escampi i s'escampi a través doncs, de les entitats i aquestes ho facin arribar als seus membres. En cas que sigui necessària, doncs, així ho considereu, la mobilització ciutadana per donar resposta a possibles esdeveniments que puguin aparèixer.
Exacte. En un primer moment el que pretenia doncs, era això, tenir una xarxa de comunicació i de la reacció ràpida i a partir d'aquí el que sí que sobretot en aquesta segona reunió doncs, també hi hem intentat posar de manifest doncs, que el que ens interessa també doncs, és ja aquesta defensa de tant de la democràcia com d'aquest referèndum que es convocarà a la segona quinzena de setembre. I al mateix temps doncs, anar fent una tasca d'eixamplar les bases, que puguin participar en aquests esdeveniments i aleshores doncs, anar veient com poder treballar amb partits i entitats i amb tota la ciutadania doncs, totes les temes i les formes de debat que es puguin fer arribar a tots els col·lectius que sigui interessant arribar-hi.
Uh-huh. Aquesta segona trobada que vau mantenir va ser la setmana passada, oi?
Sí, vam fer-ne un aquest el divendres passat, va ser aquesta segona trobada, a la qual van assistir-hi sis entitats, partits en total, i bé, en aquesta ens vam tornar a proposar, doncs, continuar endavant, seguir cridant a tots aquells que no van assistir-hi o que no, esclar, que creiem que tots els necessitem perquè estiguin a la UAT i perquè estiguin junts amb el màxim d'entitats i grups. Ara en convocarem una següent pel proper dia 6 de desembre, que és un dia com un altre tan bo per reunir-se, i tornem a fer una crida a totes les entitats que vulguin doncs, per fer aquesta trobada.
A nivell polític va haver-hi alguna absència en l'absència, la del passat divendres?
Bé, diguem-ne que tothom hi era convocat. Aleshores, per alguna raó, per algun motiu, doncs, si hi ha algun grup que no va assistir, en el cas del PDK, però vaja, no per cap raó concreta que entenguem que tingui a veure amb el grup, sinó també ells tindran les seves maneres més estan en canvis de procediment i, per tant, entenc, seguim tenint comunicació per altres mitjans i aleshores doncs, ens seguirem trobant en properes trobades.
Des de la societat civil, en aquest cas des de les entitats, es valora que hi hagi aquesta mostra, aquesta imatge d'unitat que moltes vegades els partits polítics no acaben de mostrar. No sé si aquesta xarxa el que pretén és una mica fer de cola de contacte entre partits polítics que també defensen els seus propis idearis i que no sempre combreguen.
Exacte, i així, aquesta seria una mica la base i el fonament, no? Volem que hi hagi el màxim de coordinació, el màxim d'unió, d'unitat, fins allà on sigui possible, però també entenem que en els moments polítics que estem ens anirem trobant i ens anirem trobant tota mena de grups que ideològicament en aspectes potser no coincideixen com és lògic, però que amb altres sí. Per això parlem ja en principi de defensa de la democràcia, perquè entenem que tot el procés també té a veure amb la defensa de la democràcia mateixa, i parlem de referèndum perquè el país el tenim abocat cap allà, però en aquest espai creiem que ens hi hem de trobar tots i per això estem intentant doncs, anar fent crides i trobades perquè tothom hi pugui aportar els seus punts de vista i tots ens puguem doncs, complementar d'alguna manera.
Josep Barri, preveieu uns propers 9 mesos convulsos i de molta tensió?
Pensem que poden ser-ho. És a dir, esperaríem que no, esperaríem que fossin tranquils de diàleg i de debat i d'anar decidint i tancant temes, però suposem que la lògica, sobretot parlamentària i judicial de l'Estat espanyol no ens porta cap aquí, i aleshores doncs, volem també això, estar preparats i tenir un espai on puguem trobar la màxima comunicació i la màxima informació i la màxima unitat entre partits i entitats ciutadanes.
Doncs Josep Barri, membre de la territorial local de l'ANC Calella per la Independència, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info Migdia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
És la Llull que va amb aquesta...
Amb motiu de la celebració del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, Òmnium Montnegre està desenvolupant una programació d'activitats per apropar la seva figura i obre al conjunt de la ciutadania. En el marc d'això s'ha dissenyat una exposició itinerant que ha visitat diverses escoles i instituts de l'Alt Maresme i aquest vespre es farà també una xerrada a la cooperativa L'Amistat per vincular el treball filosòfic que va iniciar Llull a l'edat mitjana i en el qual es va inspirar el polític i filòsof Lluís Maria Xirinacs.
De Llull a Xirinacs, models filosòfics globals per interpretar la realitat és el títol de la xerrada que es farà aquest vespre. Serà 7:45 a la cooperativa L'Amistat, organitzada per la Fundació Randa i Òmnium Montnegre. El seu portaveu Jaume Planes ha recordat que l'entitat, com deia, celebra aquest 2016 l'any Llull.
És la Llull que va anar amb aquesta xerrada de l'Institut Randa, que són un col·lectiu, una fundació, la fundació de Xirinacs Randa, que ha treballat perquè la tesi doctoral que havia fet en Xirinacs era sobre Llull, i bé, ells faran una exposició del que estan fent i el que representa.
Intervindran a l'acte l'informàtic Manuel García, el doctor en medicina Joan Parés i Agustí Rochet, que és membre del Pla Nacional de Valors de Catalunya, cap d'organització i gestió del coneixement de l'Agència Catalana de Turisme. Des d'Òmnium s'explica que la xerrada d'avui enllaça la commemoració de l'any Llull amb la campanya Lluites Compartides, que l'entitat ha endegat per reconèixer la feina de milers de persones com Xirinacs o moltes d'altres anònimes que han reivindicat un futur col·lectiu millor.
I els castellers de l'Alt Maresme han editat per segon any consecutiu un calendari del món casteller. L'objectiu és continuar donant a conèixer la cultura castellera, però també el territori que els hi dona suport.
Pel 2017, els maduixots han elaborat un calendari on es recullen els pilars que s'han bastit en diferents llocs del Parc del Mau, del Parc Natural del Montnegre Corredor, volíem dir, com ara les ermites de Sant Andreu, Sant Pere de Riu, Sant Martí de Montnegre o l'Arola. En indrets també com el Turó Gros, que és el punt més alt del massís, la Font del Ferro o el Salt de l'Aigua de la Riera de Pineda. El president dels castellers, Marc Ruiz, ha explicat que l'objectiu és donar a conèixer el fet casteller i el territori, que moltes fotografies s'han fet amb dron per donar-li més espectacularitat.
Ens vam guardar tot un dia, tots els castellers, i vam anar tot un dia anar a fer pilars a l'ermita de Sant Andreu, a Santa Maria de Montnegre, a dalt de tot el Turó Gros, a Sant Martí de Montnegre, al Suïnyà, per l'Arola, Sant Pere de Riu i alguns altres llocs, i les fotografies doncs algunes estan fetes mitjançant dron, d'altres doncs des de terra.
El nou calendari maduixot també inclou dues fotografies de castells vestits per primera vegada per la colla, com el 5 de 7 que van aconseguir durant la festa major de la Minerva, o el 3 de 7 amb agulla carregat durant la darrera diada castellera que també es va celebrar aquí a Calella. De moment el calendari es pot adquirir només a través de la pàgina web dels castellers de l'Alt Maresme al preu de 5 euros.
Sí, el calendari té un preu de 5 euros, en veig que és un preu molt assequible, i llavors... Ara, de moment, l'hem posat a la nostra pàgina web, hi ha una finestreta que ja posa calendari i la gent que el vulgui doncs, ens pot enviar un correu electrònic i fent la sol·licitud. Més tard, si veiem que doncs, totes les existències que han demanat si no s'esgoten, igual potser com l'any passat, potser també posarem alguns punts de venda a cada poble, però de moment preferim cobrir doncs, la demanda que tenim mitjançant internet.
Els castellers han editat inicialment 250 calendaris.
I Calella serà del 2 al 7 de gener seu oficial del Campionat d'Espanya d'handbol dels equips base.
Calella acollirà totes les competicions de la categoria infantil masculí, tal com ha avançat el president de la UEC, Andrés García.
Calella serà seu oficial del Campionat d'Espanya d'equips de base de tot l'estat espanyol, i Calella serem seu oficial i tindrem com a competició la competició d'infantil masculí sencera aquí a Calella. El seu central és Blanes, i també es fa Lloret, es fa Malgrat, es fa Pineda i també el fem a Calella. I a Calella hem aconseguit fer el campionat de l'infantil masculí sencer de les dates del 2 al 7 de gener.
I ara la previsió del temps amb Joaquim Serra.
Avui s'espera que tinguem un petit canvi de temps amb un augment dels núvols al llarg d'aquest matí i alguna precipitació de caràcter feble i aïllada al llarg de les primeres hores de la tarda d'avui fins a mitja tarda aproximadament. En conjunt, poca cosa, amb vents que seran de fluixos amb moderats, es reforçaran els vents de llevant, sobretot aquest migdia, amb una situació marítima que també s'alterarà amb maror pràcticament tota la costa maresmenca, com dèiem, de cara a aquesta tarda. Pel que fa a les temperatures, aquesta passada nit s'ha mantingut les mínimes, les màximes avui baixaran una mica.
Les dues, arriba a les notícies en xarxa, edició migdia. Fins demà.